UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Radio UMAC. Hoy es divendres 26 de gener de 2024. Comença el programa Extiéndete, l'espai cultural de l'Oficina de Cultura, Igualtat i Diversitat i l'Oficina de Llengües de la UMH.
I en el sumari d'avui tenim cursos d'hivern, curs de direcció musical, cursos de teatre, lliga de debat de secundària i batxillerat, concurs d'escràbol, secció bàsics de cinema, secció cinema infantil de valencià, un país d'històries, el nostre projecte Un País d'Històries i la recomanació musical. Salutacions de Mati Baño i Paula Barceló al control tècnic Borja Cabrera.
En la secció Cursos d'hivern us comentem que en el programa trobareu cursos de diferents temàtiques, format en línia, presencial, tots tenen una durada de 25 hores. Aprofiteu-vos de la matrícula per a la comunitat universitària de 35 euros i 55 euros els presencials. Estos cursos ja sabeu que podeu incorporar al vostre expedient els crèdits STS que estan, bueno, que són requerits en la vostra titulació i no tindreu sorpreses d'última hora. A més de participar en estos cursos, sabeu que és una forma estupenda de compartir experiències i inquietuds amb altres persones. N'hi ha cursos en modalitat en línia i també n'hi ha cursos presencials. Entreu en la pàgina cultura.umh.es i trobareu tota l'oferta que tenim ara mateix en marxa.
I pel que fa al nostre curs de direcció musical, a càrrec d'Ignacio García Vidal, escoltem la companya Maria Dolores Vives, tècnica de l'Oficina de Cultura, Igualtat i Diversitat, que entrevista el director de la Jove Orquestra UMH, Paco Serra, per explicar-nos l'organització del curs de direcció musical i tot allò que ens cal saber.
Buenos días. Tenemos con nosotros a Francisco Serra Martínez, que es el director de la Joven Orquesta de la Universidad Miguel Hernández. Buenos días, Francisco.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, te vamos a llamar Paco, que es como te llamamos normalmente.
Vale,
pues, bueno, estamos hablando de la Joven Orquesta de la Universidad Miguel Hernández, que en este año 2024 cumple su 10º año de vida. ¿Es así?
Pues sí, sí. El tiempo pasa muy rápido y ya son 10 años los que estamos al frente de ese proyecto tan ilusionante como es la Joven Orquesta de la UMH.
Y bueno, y tú tan comprometido como en el primer momento. Bueno, entonces, una de las acciones que hemos querido hacer con motivo de este 10º aniversario es un curso que se va a producir en breve y te doy la palabra para que nos hables de él.
Pues sí, no se puede empezar de mejor manera a conmemorar este 10º aniversario de la Joven Orquesta con un curso de dirección musical que será impartido por el maestro Ignacio García Vidal. Es un curso que nos viene muy bien a nosotros porque la formación que tienen nuestros alumnos de la Joven Orquesta, pues uno de los objetivos es saber el papel de lo que es el director de orquesta y cómo reaccionar ante sus peticiones y sus diferentes gestos. Entonces, pues la mejor forma de verlo es en un banco de pruebas como un curso de dirección, en el que pues los alumnos que participan en ese curso de forma activa, haciendo prácticas con la orquesta, pues corregidos y llevados por la tutoría del maestro Ignacio García Vidal, pues nuestros alumnos van a poder saber y disfrutar de cómo una misma obra dirigida por un maestro u otro pues suena de una forma y qué es lo que pide y qué se puede mejorar. Y creo que es una actividad interesantísima. El curso será del día 22 al 25 de febrero en el campus de Elche. Y se llevará a cabo una jornada de teoría y práctica grupal sin orquesta. Y luego lo que es el final del curso ya serán las prácticas individualizadas con cada uno de los alumnos que realizan esa práctica orquestal con la orquesta, la joven orquesta de la OMH, y se clausurará el curso con un magnífico concierto en el que participarán algunos de los alumnos que el maestro García Vidal nos seleccione, y luego la última parte del concierto será llevada a cabo por el maestro. Es un privilegio y una suerte poder contar con una primera espada, digamos, a nivel en la dirección. Estamos hablando que dentro de los directores nacionales, Ignacio García Vidal es una de las primeras referencias a nivel mundial, y tenemos la suerte de poder contar con él para la realización de este curso.
Bueno, pues estoy por apuntarme, porque me lo has puesto tan, tan ilusionante, tan formativo, tan importante, ¿no? Pues bueno, el plazo, vamos a resumir, porque el plazo de inscripciones está abierto. Es el curso que llamamos Dirección Musical, con dos modalidades, con práctica orquestal o sin práctica orquestal. En cualquiera de los casos, el curso tiene una duración de 25 horas y, como bien has dicho, se impartirá desde el jueves 22 hasta el domingo 25 de febrero. Y con reconocimiento de créditos ECTS, es decir, que al finalizar, si el alumno ha superado positivamente el curso y ha asistido al mismo, recibirá un certificado. Y bueno, pues como hemos dicho, no olvidarnos de ese concierto el domingo, día 25 de febrero a las 12 en el Salón de Actos del edificio rectorado, donde sí, las puertas se abrirán y podrá venir cualquier persona interesada, sea o no UMH, esté o no en el curso, a disfrutar de ese concierto. ¿Es así?
Exactamente, exactamente. Y es una oportunidad única de tener al maestro tan cerca, y además sí. Él suele realizar unos conciertos muy didácticos, muy pedagógicos. Él es musicólogo, aparte de director de orquesta, y creo que el público que asiste a sus conciertos no se queda indiferente, y la verdad que va a aprender mucho y va a disfrutar de buena música, y además con la experiencia de ver cómo la orquesta pues es dirigida por diferentes alumnos, y bueno, nos va a hacer que suene de una forma u otra, y es interesantísimo.
Muy bien, pues nada, deseamos el mayor de los éxitos, y las personas interesadas que quieran participar o recibir información pueden escribirnos a cultura@umh.es. Gracias, Paco, éxito y hasta la próxima.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros.
Gràcies, Paco, per les teues paraules. Us desitgem molts èxits amb el curs i el concert que s'haurà de celebrar. Pel que fa als cursos de teatre, escoltem la companya Maria Dolores Vives també, una altra vegada, que entrevista el director de la companyia de teatre de la UMH, Adán Rodríguez, que ens comentarà els detalls dels cursos que comencen en breu.
I continuamos con Adán Rodríguez. Adán Rodríguez es el director de la compañía de teatro en el campus de Elche. Buenos días, Adán.
Buenos días.
¿Cuánto tiempo llevas dirigiendo la compañía?
Pues no lo tengo contado, pero yo creo que unos 14 o 15 años seguramente. tengo que tirar muy atrás en la memoria, pero sí, más de una década. Y,
seguro.
Y muy feliz de poder dirigir al grupo de la universidad, que siempre es un placer.
Bueno, con esto quiero poner sobre la mesa tu gran experiencia en la rama del teatro y, por supuesto, en la docencia, puesto que llevas la dirección de la compañía de teatro tantos años. El motivo de esta entrevista es que nos hables de que próximamente se van a impartir en los diferentes campus de la universidad un curso que se llama Tu voz, una potente herramienta de comunicación. Cuéntanos en qué consiste y qué objetivos pretendéis.
Pues el curso, efectivamente, como bien dice su nombre, está enfocado hacia los recursos de la expresión oral, y donde yo creo que todos en algún momento, nos da igual en qué disciplina estemos trabajando o formándonos, tanto un médico, un periodista, un abogado o un político, tiene la necesidad de transmitir contenidos a través de su expresión oral y su actuación, ¿no? Como bien sabes, y como bien sabéis, pues este curso está dentro del paraguas de cultura y de las artes escénicas, de la cual yo soy profesor colaborador, pues al final se trataba de desarrollar nuestra expresión oral, pero que va ligada también a nuestra corporalidad, es decir, desde el punto de vista actoral.
Bueno, creo que has hecho una explicación muy buena.
Sí, yo creo que al final se trata de que cualquier persona, según sean sus necesidades, va a poder claro. aplicar los conocimientos de este curso a su materia. Evidentemente sí que va a haber gente que a lo mejor diga, pues mira, es que a mí me gusta el teatro como hobby o como pasatiempo sí. o lo llevo como, estoy estudiando en medicina, pero también quiero enfocarme en la interpretación. Y, pues evidentemente a un actor le va a valer, porque si digamos que las tres columnas básicas o los tres pilares básicos de la actuación es la voz, el gesto y el movimiento, pues en este curso en especial nos vamos a centrar sobre todo en la voz, no. pero sin dejar de lado las otras dos. Muy bien. Cuando nos movemos, comunicamos. Cuando gestualizamos, comunicamos. Está lo paraverbal también dentro del curso.
Muy bien, por lo tanto, este curso va dirigido a las personas que quieran conseguir una pequeña formación teatral, como al público general, porque como bien dices, un abogado tiene que hablar en público o un día un médico tiene que leer una tesis y son claro. herramientas que nos valen para la vida misma.
Sí, o un médico que tiene que transmitir a su paciente un tema difícil, profundo,
muy bien.
Va a saber también aplicar, va a saber desarrollar y comunicar esa forma de una manera más adecuada, no sé, yo creo que es muy importante para todos los aspectos.
Bueno, pues entonces vamos a lanzar al público en general, porque el curso no solamente va dirigido a la comunidad universitaria UMH, sino también al público general, siempre y cuando hayan plazas libres. El curso se impartirá a lo largo del mes de febrero en los diferentes campus, Elche, Orihuela, Altea y San Juan. Tú lo impartirás, Adán Rodríguez lo impartirá en el campus de Elche, Orihuela y San Juan. Y el otro director, Tony Ferri, lo impartirá en el campus de Altea. En cualquier caso, son los mismos contenidos y el curso tendrá una duración de 12 horas y al final las personas que lo superen recibirán una certificación y podrán ser convalidables por créditos ECTS. Es decir, que es un curso gratuito, una formación gratuita y damos créditos. Entonces, más completo imposible.
Sí, efectivamente. Es como
y bueno, impartido por grandes profesionales, como sois vosotros.
Muchas gracias. La verdad es que son 30 y pico años de experiencia en el tema del teatro, pero sí, en concreto, como tú bien has indicado al principio, pues en la universidad ya llevamos unos cuantos años. Y sí que es verdad que la valoración que nos transmiten siempre de los cursos es muy alta, es muy, muy positiva, sí, por parte de los participantes.
Bueno, pues Adán, nada más. Volveremos a contactar contigo más adelante para ver cómo han ido sus cursos. Y de momento, pues os deseamos, tanto a ti como al compañero Tony Ferre, muchísimo éxito en los cursos que vais a impartir.
Muchísimas gracias.
A ti, a todas las personas que nos oyen. Para la información de estos cursos pueden entrar en cultura.umh.es. Un saludo y que tengas buen día, Adán.
Buenos días, muchísimas gracias. Un saludo a todos.
Pel que fa a la lliga de debat de secundària i batxillerat de la xarxa Vives, comencem el proper dijous, dia 1 de febrer, a les 9:30 del matí, a les aules 01 i 02 de l'edifici Arenals del campus d'Elx. Aquesta lliga de debat enguany ha tingut una demanda molt important i són 16 centres els que participen. Centres d'Elx, centres de Benidorm, de Novelda, d'Agost, de Doriola i La Nucia i Santa Pola. Estem molt contentes perquè l'organització és important, amb 16 equips, perquè duplica tota la nostra logística. El dissabte, dia 3, perquè la lliga es desenvoluparà els dies 1 i 2, i el dissabte, dia 3, serà la semifinal i la final de la fase local. La pregunta que estan treballant els centres en guany és: la intel·ligència artificial és una amenaça per la humanitat? Aleshores, ara mateix, tots els centres que hem comentat estan preparant-se esta lligueta, la fase local de la Lliga de Debat, que se celebrarà, com ja hem dit, els dies 1, 2 i 3 de febrer. I, com sabeu, l'objectiu de la Lliga és fomentar l'ús de la paraula sota el format d'un enfrontament dialèctic entre diversos equips. Entre en el qual s'ha de defensar una posició a favor o en contra sobre aquest tema del qual hem parlat i on es valoren les capacitats diferents com el treball en equip, la solidesa de les argumentacions, la fluidesa en la intervenció i la correcció semàntica i formal. L'equip guanyador d'aquesta fase local passarà a la fase final, que se celebrarà els dies 17 a 19 d'abril a l'Universitat Jaume I de Castelló.
I pel que fa a la nostra secció concurs d'Scrabble, com cada curs, amb la col·laboració del Tempir d'Elx, se celebrarà el campionat d'Scrabble a la UMH, on diversos equips de secundària jugaran aquest joc dues matinades a l'edifici Innova del campus d'Elx. Serà durant els dies 5 i 6 de febrer.
I pel que fa al cinema, tenim dues seccions ara mateix, la Bàsics de Cinema i Cinema Infantil El Valencià, que encara estan per determinar les pel·lícules que s'han de projectar. En la secció de Bàsics de Cinema serà els dies 14 i 28 de febrer, en horari de vesprada, i el Cinema Infantil en Valencià serà dos dissabtes de febrer, els dies 17 i 24, en horari de vesprada, a l'aula magna de l'edifici Altavix.
I ara us donem la benvinguda a la secció Un País d'Històries. Idea, creació i coordinació del professor de la Universitat Jaume I de Castelló, Enric Ramiro Roca. Autor del llibre que dona nom a la nostra secció, Un País d'Històries, aproximació literària a la geografia del País Valencià. Està editat pel Servei de Publicacions de la Universitat Jaume I de Castelló i, si voleu conèixer-ne altres històries, podeu llegir-les en el llibre. Avui escoltarem les rondalles, la muntanya de les tres dificultats i el semiograma de Montiu. Un País d'Històries. Gaudim de la riquesa dels nostres parlars.
En un país no molt llunyà de les marxes per a dignitat o del 22M, existia un vell paratge i, al mig, una impressionant muntanya de 1.813 metres que dominava una gran extensió de terra plana al seu voltant, Penyagolosa, una de les muntanyes més altes de tot el país i de l'Alcalatén. A un costat es divisava la mar, a l'altre les serralades, i per tot arreu paratges i pobles d'infinita bellesa. Allí vivia la cabra montesa, animal de gran renom i saviesa. Un dia de desfici convocà reunió d'animals, i vingueren de tot arreu, de Vistabella i Vilafranca, d'Alboraia i Orpesa, de Moncofa i Forcall, de Castelfabib, de Villar de l'Arzobispo, i tants altres pobles que no cabien. I es va dir, mentre s'acaronava la barbeta amb la seua peu ungla dreta: tots sabem que el lleó és el rei de la selva, però què passa quan són tres i tenen el seu domicili ben lluny, ni més ni menys que a Honolulu? Realment, és tot un problema gros i gran, que no deixa viure ni respirar. Quin dels tres hauria de manar? El monòleg, en forma de democràcia, es transmetia per funconferència i arribava immediatament on estaven les tres bèsties melenades. Aquesta cabra té tota la raó del món, per molt cabra que siga. Necessitem saber quin dels tres ha de ser el líder. El vertader, el suprem, el diví. Com ho podem fer? Perquè, clar, és imprescindible que tan sols un dels tres siga el que mane, o no? Fins ara hem viscut molt bé, així amb les platges, el sol, la brisa i els còctels de tot inclòs. Però això no és futur. Caldrà decidir qui és el rei. I quan es case, que tinga un successor i que tot el món l'aplaudisca, perquè el poble no vol ser lliure, sinó tindre algú a qui adorar. A l'altre continent, els animals continuaven deliberant i deliberant. A la fi, trobaren una solució. Ja està. Hem de posar-los una prova. Els tres lleons hauran d'escalar la muntanya. Qui primer ho faça serà elegit el nostre president de la República per sempre més. I s'han acabat els reis, que l'elecció ha de ser democràtica. Signat, els animals més animals de la República Independent de la Penyagolosa. Així que els tres lleons caminant, corrent, en canoa i en trenet, vingueren a fer la prova. Feren nit a Xeresa. Després, i ben contentets, donaren una volteta per Aras del Puente i la Puebla de Sant Miguel, i l'endemà es posaren en marxa cap a Xodos, per estar prop de la muntanya sagrada. El primer lleó ho intentà, i no pogué. El segon lleó ho intentà, i no pogué. El tercer lleó ho intentà, i baixà derrotat. I ara què fem? Es preguntaren tots els animals més animals de la Penya Golosa. En eixe moment, un soliguer prengué la paraula i va dir a l'assemblea: jo estava volant i he vist tot el que ha passat i he sentit tot el que han dit. El primer lleó va dir: muntanya sagrada, m'has vençut. El segon lleó va dir: muntanya sagrada, m'has vençut. I el tercer lleó va dir: muntanya sagrada, m'has vençut. De moment, tu no creixeràs, però jo sí. Quan tenim dificultats, no cal fer exageracions ni donar-li massa importància a la seva complexitat. Els problemes, la major part de les vegades, ni creixen ni se solucionen fent-los més grans. Tanmateix, la persona sí que pot créixer en altura i seny i ser més gran que tots els problemes junts. I per si un cas el problema es creixera, simplement és un avís per adonar-nos més pressa i velocitat per guanyar-lo. El que no té trellat és quedar-se quiet i ensorrat per les dificultats. O tirar-li la culpa als veïns de territori, de finca o de proximitat, per molt productiu que puga semblar a curt termini. I així fou com passà. També el regne animal a la república animal per unanimitat, valorant no tan sols el resultat, sinó també el seny.
Història narrada per Mila Guidotti des de Xodos, a la comarca de l'Alt Calatén.
Fa molt de temps es pensava que sa dona era sa responsable de sa major part dels casos d'infertilitat. Mentre s'home fora capaç de mantindre una relació, es suposava que era suficient per poder fecundar a la seva companya. També, s'avança en els estudis sobre fertilitat, ha demostrat que són nombrosos els casos de parelles que no aconseguissin quedar-se embarassades perquè existissin problemes masculins que tenen a veure amb la producció d'espermatozoides i la seva qualitat.
És per això que la doctora Cefa de Tàrbena li va demanar un seminograma a en Paco, un forner de 45 anys, originari de Xixona però veí del poble. I clar, en Paco hagué de consultar el diccionari per a buscar el nom que havia posat sa metgessa amb sa seua lletra cal·ligràfica tan característica d'aquests professionals. El va obrir i va llegir mentre se li anaven alçant ses celles.
El seminograma és una anàlisi de laboratori on s'avaluen distints paràmetres. És necessària una mostra de semen obtinguda per masturbació i lliurada al laboratori abans d'una hora de la seva producció.
El dia següent, el forner valencianoparlant tornà en el consultori de la doctora Cefa de Tàrbena i li va donar el pot de plàstic que li havia donat per posar el líquid produït pels òrgans de reproducció masculins que contenia els espermatozoides i servia per fertilitzar els oòcits, òvuls immadurs, femenins. Però el recipient estava més net que un coral.
La doctora de Tàrbena, que tenia pressa perquè a cada pacient li corresponen únicament 5 minuts en atenció primària, li pregunta directament: però què ha passat, senyor Paco?
Doncs que primer ho vaig intentar en sa mà dreta i no va servir. Després ho vaig intentar en sa mà esquerra i tampoc. Ni tan sols en ses dos mans. Seguidament, li vaig demanar ajuda a sa meua dona, que ho va intentar en sa dreta i en sa esquerra i en ses dos mans, però res de res. No obstant, sa meua senyora, i no és perquè siga aragonesa, però és una dona molt insistent, va provar amb els morros, en ses dents, però res de res. Vaig cridar sa meua nora, que té més força que un bou. Va provar un bon rato en diferents posturetes i no aconseguirem res. Inclús va vindre en Micalet, el meu fill, que va provar amb ses dos mans, baix del braç i fins i tot amb els genolls. Però no poguérem entre tots. Anàvem a cridar als veïns, que són família nombrosa.
Sa doctora Tarbenera de Socarrel estava ja en estat de xoc i amb sa tensió pels núvols, perquè era molt sensible i li va dir molt sofocar mirant de reull el relonge. O siga, que li va demanar ajuda a sa seua dona, a sa nora, al seu fill i als veïns?
Efectivament, doctora, i entre tots no van poder destapar el pot de plàstic.
No sempre hem de suposar accions de les quals no ens informen. De volta en quant, donar per fet alguns detalls poden canviar les històries i crear malentesos basats en fets irreals. És per això que un diàleg amb ganes, sense presses ni estereotips, ens ajudarà a estar molt ben informats i no a tindre únicament sensacions equivocades. Normalment, l'ús de les noves tecnologies i xarxes socials, com el correu electrònic i els whatsapps, provoquen situacions delicades per la seva immediatesa, brevetat i fragilitat de les explicacions. Pot ser una bona paella o un bon esmorzaret ajuden a fer-m'ho entendre.
Història narrada per Patri Signes Ripoll, Aitana Salva Pont, Maria José Pont Signes, des de Tàrbena, a la comarca de la Marina Baixa.
I ara, pel que fa a la recomanació musical, escoltem la música que ens entra del carrer en la veu de Josep Ramon Martínez, company de l'Oficina de Llengües, que ens presenta Dani Miquel.
La proposta de recomanació musical del programa d'avui i ho farem amb Dani Miquel, que és ja tot un fenomen musical arreu del País Valencià. La seva proposta és ja la banda sonora original de milers de xiquetes i xiquets valencians que recordaran el dia de demà. Volem la pau. Cançó que forma part del nou llibre disc de Dani Miquel, que s'anomena Volem. Hem pensat d'escoltar aquesta cançó perquè la pau, ara més que mai, és molt necessària. Volem la pau.
S'arreglen, sempre es pot parlar. Apartem les paraules que no valen per a res i canviem les bombes per un bombes. Convertim els canons en paelles i torrons que disparen lletres, les metralletes. Comencem a cantar la dansa de la pau, anem a ballar. Amb les mans amunt, menegem el cos, peguem una volta i cantem ben fort. Vinga, tots i totes! Pau! 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 És el camí de la pau que volem.
I aquesta ha sigut l'oferta cultural d'aquest programa d'avui. Us recordem que tota la informació està disponible en les xarxes socials Twitter, Facebook, Instagram i els nostres webs cultura.umh.es i llengües.umh.es. Fins al proper programa.
Gràcies.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.